són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. S'ha convocat a Barcelona per aquesta tarda a partir de les 6 una manifestació feminista que pot marcar la diferència en un 8 de març sense precedents. Segons les dades que s'acaben de fer públiques, un total de 5.300.000 treballadors i treballadores han secundat la vaga convocada a tot l'Estat. Són dades de la UGT i de Comissions Obreres. A Catalunya, milers de persones s'han concentrat aquest migdia al centre de diferents ciutats i pobles per reivindicar els drets de les dones. A Barcelona, aquest migdia, s'ha fet una gran concentració a la plaça de Sant Jaume, plena per reclamar la igualtat de dones i homes en tots els àmbits, en un ambient festiu i reivindicatiu. A Girona, la concentració ha estat a la plaça del Vi, amb unes 2.000 persones. A Tarragona han coincidit dues concentracions, una a la plaça de la Font, convocada pels sindicats majoritaris UGT i Comissions Obreres, i l'altra per la plataforma 8M del Camp, que ha sortit de la plaça Imperial Tarracó i s'ha creuat amb la primera, en total 2.000 persones. A Lleida, un miler de persones han omplert la plaça de la Paeria per denunciar les desigualtats laborals i socials entre homes i dones. I en el transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona, aquesta hora, a les 5, comença una franja horària en què els serveis funcionen al 50% fins a les 8 del vespre. La resta de la jornada és del 25. Pel que fa a Renfe, els serveis mínims són del 33% en els trens de Rodalies i regionals i durant tota la jornada del 72% en l'AVE. També us expliquem que aquest vespre a l'Auditori Enric Granados de Lleida es farà un concert amb la soprano Marta Bonet i la pianista Imma Trepat amb el programa Polín i Clara a les 8:45 a l'Auditori Enric Granados de Lleida.
Ràdio Estel.
En tots els camps del món laboral, les dones continuen sent ciutadanes de segona classe. Betty Friedan, escriptora americana.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i presentat per qui us parla, Montserrat Nebrera. Cada dijous, de 9 del matí a 9:45, a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93-205-0960.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Estimats amics, el temps passa, però sempre hi ha una llavor sembrada que creix i creix dia a dia. Benvinguts al Viure des de l'Essència. Comencem. La bellesa ens eleva l'ànima. Avui en parlarem a la secció d'Espais Harmònics, amb Astrid Izquierdo. Què significa activar una llavor? Les llegums, quan més cuinades, més digestives? Avui, a Cuina Terapèutica, amb Alf Mota. Sentir-nos bé no depengués d'un número de balança o d'un ideal inalcançable? conversarem amb l'instructor de ioga i coach en autoestima corporal, Maite Issa, creadora del mètode Body Positive by May. Quin és el concepte de la parella parental en la psiconeuroodontologia? En parlarem amb el doctor Christian Beller. A la secció d'En veu de dona conversarem amb Rosa Cuscó, directora del Women 360 Congress, plataforma de comunicació on compartir, debatre sobre el futur saludable de la dona. La importància de pertànyer ja de petits a una tribu i a un clan, com això influeix de forma vital en el nostre desenvolupament? Avui, a Bioneuroemoció, una manera de viure, amb Enric Corbera.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo.
Molt bones, benvinguda de nou. Com estàs, Astrid?
Molt bé, Glòria, gràcies.
Avui ens parlaràs del poder de la bellesa, no? La importància d'incorporar la natura a la nostra llar, a la nostra vida, no? Al dia a dia.
Sí, no hem d'oblidar que l'essència de la bellesa la trobem a la natura. És un estat natural on trobem els cinc elements universals amb equilibri. I per això és quan estem a la natura que ens sentim amb vitalitat. Quan...
Hi ha algú que vibra dins nostre que ens eleva, no? Podríem dir que ens fa sentir a casa.
Clar. Llavors, bueno, sobretot quan vius a la ciutat i marxes el cap de setmana amb un espai natural, amb bellesa, amb profunditat, et carregues d'energia, però quan tornes, et desconnectes d'aquestes sensacions i el dia a dia també t'arrossega una mica, no?
Va baixant la bateria.
Va baixant la bateria.
Fins que arriba, per sort, el cap de setmana i podem tornar a regenerar-nos.
Clar. Per això sempre recomano, i sobretot a les vivendes de ciutat, perquè la gent que ja viu a la natura, en el camp i tal, doncs ja estan, no? Ja ho tenen molt... Estan allà mateix. Però a la ciutat és molt important no desconnectar-nos. Per tant, és molt important tenir els espais plantes, que són l'element fusta, que és la que ens connecta amb la natura.
Perfecte, o sigui, recomanem als nostres oients sobretot la importància de tenir plantes a casa per connectar més amb la seva essència, de la natura del ser humà, no?
Clar, és incorporar la natura en el teu espai, un espai urbà que no et permet tenir tant de vincle amb la natura, doncs posar plantes, cuidar-les, i contemplar-les.
Ara, aquí anem. Aquest exercici que t'agrada tant compartir amb nosaltres perquè els nostres oients puguin aplicar-ho a casa, no? Puguin aplicar-ho a la seva vida.
Sí, és un exercici de sofrologia, que és un mètode per alliberar tensions, per connectar-te amb tu mateix, per tenir aquell espai d'interiorització. I és un exercici que és molt senzill. És per a moment i contemplar aquella planta, dedicar-li uns moments, no només a la planta, sinó a tu mateix, observar la teva respiració. A l'inspirar l'aire, el que inspirem és la salut, l'energia i la vitalitat que ens està transmetent aquella planta. I a l'expulsar l'aire, eliminem les tensions acumulades del dia a dia.
Des de la contemplació.
Des de la contemplació.
Quanta estona necessitem per sentir els beneficis d'aquest parar?
Si ho fem cada dia 5 minutets... a més, és que no necessites res, és a casa teva, la planta que tu escollis en aquell moment, com si ho vols fer amb una espelma, també és veritat, però sí que està bé, en un espai urbà, connectar-te amb aquesta essència natural.
En aquesta bellesa, no? El poder de la bellesa, l'envoltar-nos de coses que tenen tanta vida, no?
I, exacte, amb la bellesa, amb la natura, amb l'essència.
Molt bé, Astrid Izquierdo, no sé si vols comentar alguna cosa més en relació al poder d'aquesta bellesa que ens envolta, de com cuidar a casa nostra aquest espai, aquest punt essencial.
Doncs a mi m'agradaria que la gent provés aquest exercici.
Tan
de
simple?
Forma tan simple, 5 minuts, de forma constant.
Hi ha alguna hora al dia que digués és més recomanable fer-ho al matí o fer-ho a la tarda?
En realitat, quan la gent pugui, però que sempre sigui la mateixa hora. Hi ha gent que al matí no podrà, doncs, perquè es lleva d'hora, però quan arriba a casa, doncs, abans, per trencar una miqueta la velocitat del dia...
El parar.
El parar, doncs, agafar aquests 5 minutets.
La importància de ser regular, eh? Estem parlant regular i en un horari, diguem-ne, molt...
Clar,
no és tan... més ajustat possible, no?
Clar,
sempre.
Clar, no és tant que tothom faci la mateixa hora, sinó que cadascú, a l'hora que pugui, ho faci de forma regular.
Moltes gràcies a Tezquerdo. Fins la propera setmana, que ens parlaràs de...
Doncs us parlaré de l'efecte dels colors.
La importància, la vibració del color. No?
Sí.
Fins la propera setmana.
Gràcies, Glòria.
Espais harmònics per viure des de l'essència. Amb Astrid Izquierdo. Cuina terapèutica amb Alf Mota.
Alf Mota, molt bones, com estàs?
Hola.
Portes més ingredients de la teva cuina terapèutica, de les preguntes que t'estan enviant les persones a la teva compte?
I tant, això no s'acaba mai.
No s'acaba, és un non-stop, eh?
Sí, no s'acaba mai.
Avui què ens portes? Què ens portes a la cuina terapèutica del viure, des de l'essència?
La Marga em va fer una pregunta que és sobre el tema de l'activació de les llavors. I és un tema que molta gent... Hi haurà oients que us coneixen totalment, no? Hi haurà oients que tindran aquesta confusió, no? Què és activar una llavor? Diguem, activar una llavor molt senzillament és posar-la en remull perquè aquesta llavor s'activi, es desperti, no? Què necessiten les llavors per despertar-se? Aigua i sol. No? Doncs, la llavor tal qual, no? I quan parlem de llavors parlem tant d'un arròs integral, òbviament, perquè un arròs blanc li falta una part, no creix en un lloc, però com podem parlar d'una ametlla o com podem parlar d'una llavor de girassol.
Vale? El que deien les nostres àvies, el que feien, no? Les àvies feien això?
Sí, segurament. Sí. Moltes coses hauríem... No hi ha res inventat. Tot el que parlem d'alimentació i de cuina terapèutica, sempre ens anem hem d'anar als nostres ancestres perquè ja ho sabien, perquè ho van experimentar. El que passa és que nosaltres anem molt ràpid i ens hem oblidat de moltes coses. Vale? Pues el tema, què és quines llavors cal activar? Em preguntava la Marga, perquè no en totes cal activar. No? És com de... s'ha d'activar o s'ha d'entorrar, no? Perquè també entorrar una miqueta de llavor t'ajuda a fer-la més digestiva. Bueno, jo...
Quines hem d'activar? Quines llavors s'han d'activar?
Primer hem de dividir-les en tres grups. Vale? Okay. Repartir-les en tres grups. Vale? El grup de les llegums, vale? Com llenties, açúquis, que és un dels llegums medicinals molt interessants d'incloure a la nostra dieta habitual, els cigrons. Òbviament que les llegums, excepte les llenties, se tornen les remulles, ja per una qüestió pràctica. No les cuinaràs mai, no? Trigaràs com hores en cuinar unes llegums, no? Cinc que s'han de remullar, excepte les llenties, que pots no fer-lo. Trigaràs una miqueta més, però pots no fer-lo. Tenir en compte que les llegums, a part de remullar, si hi ha problemes digestius, fer dos remulls, per exemple, un remull d'una nit, treus de l'aigua, perquè aquestes substàncies antinutrients, aquestes substàncies que dificulten la digestió, es passen a l'aigua. Per això també fem el remull, per això també activem. No? Perquè són substàncies com que protegeixen la llavor, mentre la llavor comença a estar disponible per créixer, en aquest cas per nutrir-te a tu mateix. Per això es diuen antinutrients, no? Es passa en l'aigua. I podríem fer un segon remull, no? Només en el cas de que tu notes, és que menjant llegums em noto que em produeix flatulències, que tinc dificultats per digerir. Pot ser aquest el cas, però segurament que hi ha més coses a tenir en compte, no? Com, per exemple, jo sempre recomano, quan tu menges llegums, cuinar-les amb una miqueta d'alga kombu, que és una alga que t'ajuda a que la llegum sigui més digestiva. Després tenim un altre grup, que és els cereals integrals, òbviament. En aquests no cal sempre remullar-los, no? Però, bueno, s'ha de tenir en compte que cada persona és diferent. Si hi ha problemes digestius i problema d'absorció de minerals, jo aconsellaria remullar-los. També cada un és diferent, no? Per exemple, una quinoa amb un parell d'hores ja és suficient, però, per exemple, un arròs integral del gran rodó necessitaries unes 6 hores, no?
Una quinoa s'ha d'estar sí o sí en remull?
Sí. Sí i no. Sí, no. Depèn de la persona. Però l'has de rentar molt bé.
Ah, perquè...
L'has de rentar molt bé. Però tots els cereals, tots els cereals has de rentar molt bé.
És important tenir-ho en compte.
És molt important. Perquè... I, de fet, no passar sota la xeta i ja està, no? Com de fer aquest remull, no? Com netejar-los bé, com per immersió, dues, tres vegades, i ja veuràs que l'aigua surt neta. No? És com, perquè, clar, tu penses que aquest cereal està en contacte amb el pols, que en contacte amb diverses coses i després està empaquetat. I si tu menges tal qual, veuràs que hi ha molta escuma.
Molta toxicitat.
Molta brutícia,
sí.
Més que toxicitat,
però és tòxic,
brutícia.
No?
Sí,
o sigui, en el nostre organisme...
No hauries d'ingerir-lo. Mai, doncs, les llegums, doncs, depèn de la persona, no? Després també altres llavors, que són les oleaginoses, com el sèsam, la chia, el lli, els fruits secs, vale? Avellanes, nous, pinyons, i aquestes depèn. Hi ha unes que es remullen i altres que no. Vale? Com, hi ha unes que inclús es poden torrar, que fan encara que sigui més digestibles.
Quines es poden remullir? Es poden posar en remull?
Les que s'han de posar de remull, sempre... Jo aconsello que siguin les llavors de chia i les llavors de lli. Perquè fa, com que a part de... Si les deixes en remull, notaràs que tens que surta com un mucílag, no? Com una espècie de babeta, no? És com de... I aquesta babeta és molt interessant, no? Perquè a part de que absorbiràs millor aquesta llavor tan petita, vale? Perquè està anant a l'aigua les seves propietats, aquest mucílag t'ajudarà a curar ferides que pots tenir internes, no? Ferides a l'estómac, ferides a l'interior dels teus intestins. Vale? Altres, com les llavors de sèsam, per exemple, no necessites remullar-les. Però si en cas de torrar una miqueta, lleugerament, sempre parlem d'un torrar lleuger, mai cremar, perquè els greixos són molt sensibles al calor, i moldre, perquè estan petits, que no aprofitaràs bé si no està molt.
Els pinyons, les macadàmies, les avellanes, les nous, què ens pots dir al respecte?
No cal ni remullar-los ni...
Ni torrar-les?
Ni torrar-les,
si no. Torrem les ametlles, què passa?
Les ametlles, sí. Les ametlles, les anous, sí que és interessant.
Els pinyons, no?
Els pinyons no. Aquí cal, però per estar més bons torrarets,
oi? Val. No passa res, no?
No passa res en torrar-los. Sobretot se torres bé, i això és molt important, saber com cuidar els aliments, sobretot en el cas dels greixos, que la calor ho pot fer com un aliment molt saludable, se't passes i se't torres massa...
En mesura.
Fa tòxic i no volem això.
Alf, moltíssimes gràcies. Ja tenim el nostre rebost cada vegada més ordenat.
Sí, sí. Més cosetes. I a poc a poc anem
fent. Fins la propera setmana.
Fins la setmana vinent.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Parlant des de l'essència. L'entrevista.
La nostra convidada d'avui diu: fes les paus amb el teu cos per millorar la teva salut i benestar. Instructora de ioga, coach en autoestima corporal i empoderament femení, creadora del mètode Body Positive by May. Ens formulem, doncs, una pregunta que probablement ressonarà a molts dels nostres oients. I si sentir-nos bé no depengués d'un número de la balança o d'un ideal inalcançable? Maite Issa, benvinguda al Viure des de l'Essència. Benvenida.
Gràcies, moltes gràcies per invitar-me.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy feliz de estar aquí, de hablar de este tema tan importante como es la aceptación corporal.
La última vez que estuviste con nosotros fue la semana pasada, en la sección de En Voz de Mujer, en Veu de Dona. Y a raíz de las preguntas que nos hacían nuestros oyentes, pues decidimos, pues vamos a invitar a Maite que venga al programa para así poder dar más difusión, ¿no? Y dar respuesta a las preguntas que nos formulaban en el mail del programa Vivir en Esencia, nuestros oyentes.
Pues genial, aquí estoy muy feliz de poder contestar a esas preguntas.
El tema del espejo, el estereotipo de la belleza, puede llegar a ser realmente deprimente en muchas personas.
Totalmente, es algo que nos come muchísimo espacio mental como mujeres y es algo que realmente nunca nos deja. O sea, hasta mujeres muy poderosas, famosas, cuando habían hecho una investigación, lo que más querían en la vida era conseguir perder esos 5 kilos. Imagínate, mujeres que hacen cosas grandes, ¿no? Entonces siempre está con nosotros.
¿Cómo inició este movimiento, ¿no? El proyecto de Body Positive by May en tu vida? ¿A raíz de qué?
Ya, bueno, de mi experiencia personal. Yo creo que eso ha sido realmente mi experiencia bastante difícil, ¿no? Que ha sido a raíz de este proyecto, porque he vivido yo muchos complejos. Mi primera dieta la hice a 10 años porque era siempre más rellenita, ¿no? Yo crecí en Francia, pero de padres extranjeros. Entonces, más rellenita, ¿no? Con el mismo metabolismo y era muy complejada. Entonces, a los 14 años, pues hice una anorexia. Dejé de comer totalmente.
¿A los 14 años?
A los 14 años, sí. Y bueno, durante más de un año no tuve la regla, dejé, bueno, de comer casi todo. Y después de esto, casi más 10 años de dieta, de entrenamiento compulsivo, de problemas con la comida. Y la verdad es que a mi alrededor veo que muchísimas mujeres están en la misma lucha. Y como yo conseguí salir de esto, realmente quiero ayudar a otras mujeres a hacerlo, porque me doy cuenta que cuando una mujer no tiene su espacio mental totalmente ocupado por los complejos, es poderosísima y se puede conseguir todo lo que quiera en la vida y puede tener una fuerza inmensa, que es el poder femenino este tan precioso y grande que tenemos para conseguir todo lo que nos proponemos. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero ayudar a estas mujeres con Body Positive by May a encontrar este poder y a liberarse de los complejos para realmente vivir la vida de libertad y de abundancia que se merecen.
Desde el agradecimiento siempre.
Exactamente.
De hecho, tú empezaste a estudiar, estuviste trabajando en otras empresas, pero la Body Positive hubo un momento que apareció en tu vida. ¿Lo creaste? Estamos hablando de hace aproximadamente...
Un año, sí. Sí, porque antes yo he trabajado en marketing y comunicación, en empresas de belleza, de lujo, y imagínate que ahí es como la fábrica de complejos de las mujeres. Y realmente yo tenía un conflicto enorme, es que ¿cómo puedo estar vendiendo yo maquillaje o cremas antiarrugas cuando en realidad yo sé que es algo efímero? Yo sé que tenemos que celebrar lo que somos y tenemos que celebrar el espacio que tomamos, que sea con el cuerpo o en la sociedad. Y no quería ser más parte de esto. Yo había empezado a dar talleres al lado de mi trabajo el fin de semana, pero cuantas más mujeres me decían, oye, te necesito para más, ¿no? Para sesiones de coaching privadas, para más talleres, retiros, yo he empezado a formarme realmente como coach, como instructora de yoga, en tantra, en PNL, bueno, muchas formaciones que sigo haciendo y nunca dejaré de hacerlas para ayudar más. Y ahí dejé mi trabajo el año pasado para dedicarme 100% a esto, a empoderar a las mujeres a través de una relación positiva con su cuerpo.
¿Toda esta información la podemos encontrar en tu web?
En mi web, bodypositive.es, está todo ahí.
La misión del proyecto, o sea, las mujeres, estás comentando que pueden encontrar muchísima información. ¿Cómo las podemos ayudar?
Las podemos ayudar primero a que entiendan que realmente no es culpa suya, que hay detrás toda una maquinaria que realmente tiene mucho interés en que tengamos complejos, industrias que ganan muchísimo y también instituciones patriarcales que necesitan que nos pensemos no bastante para poder, ¿sabes?, tener tanto como los hombres. Y entonces es una forma de, digamos, de presión psicológica que nos vamos imponiendo a nosotras mismas a través de los años y nos quedamos en nuestro lugar, ¿no? Entonces, primero es entender esto. Y luego yo las ayudo a nivel, bueno, de trabajo corporal, de trabajo emocional y de trabajo mental. O sea, siempre trabajo mente, emociones y cuerpo para que el cambio de creencia acerca del cuerpo se haga a nivel más profundo. Porque si una mujer entiende a nivel cognitivo, vale, tengo que quererme, no importa cómo soy, ¿no? No importa mi cuerpo. Pero si no lo siente en su cuerpo y si no hace un vínculo emocional con esta nueva creencia, realmente no la va a poder vivir y no la va a empoderar.
La importancia desde el sentir, ¿no?
Exactamente, siempre el sentir, porque mientras tu cuerpo no entiende lo que tu cabeza siente, pues no sirve de nada.
Lo que pasa que es que la sociedad nos está envolviendo en cada momento, ¿no? De esta información y es como una batalla interna muchas veces.
Muchas veces. Es quiero estar bien con mi cuerpo, pero yo luego veo este anuncio que me dice que tengo que perder 5 kilos. Quiero estar bien, pero luego veo a esta chica en bikini que tiene un push-up que le hace tetas enorme, aunque pesa 30 kilos. ¿Y cómo lo hago yo, sabes? Y obviamente, es bueno, lo que yo creo es un espacio un poquito más distinto de inclusividad y de poder ver que todos los cuerpos son bienvenidos. Hoy también en Instagram hay muchas cuentas que cambian un poco, ¿no?, el estereotipo con el movimiento body positive al que pertenezco, que enseña otros tipos de cuerpo. Y ahí podemos poquito a poco también entender que el cuerpo no es el problema.
Maite, ¿por qué los complejos físicos y la presión de estar guapa, ¿no?, está mucho más presente en las mujeres que en los hombres?
Pues la verdad es porque no tiene nada que ver con la belleza y tiene todo que ver con la sumisión de las mujeres. Y ahí me pongo muy feminista, ¿no?
Un poquito.
Pero bueno, voy a hablar
Estamos, sí. Los hombres están también en nuestro programa, los queremos muchísimo. También hablaremos de ellos porque también tienen que encontrar su lugar. Sí. A veces tanto empoderamiento femenino y dicen, bueno, ¿y nosotros qué pasa aquí, no? También nos cuesta encontrar nuestro espacio.
Y ellos también tienen su parte de víctima, ¿eh?, que no tienen derecho a llorar, que no tienen derecho a, bueno, tienen siempre que ser fuerte, etcétera. Obviamente, aquí no estamos culpando a los hombres, ¿no? Es más una institución patriarcal de la que estamos hablando. Y Naomi Wolf, en su libro The Beauty Myth, que es el mito de la belleza, enseña de manera muy clara que a lo largo de la liberación de las mujeres, cuando nos liberamos de esto, de estar siempre en la casa, que tuvimos el derecho de voto, que tuvimos más independencia económica, ella enseña cómo la presión social por la belleza se ha hecho más grande, porque hemos pasado de un control material, que era que las mujeres no podían tener propiedades, etcétera, a un control psicológico, que si lo piensas bien, es un control que es mucho más sutil y mucho más efectivo, porque es un control que nos acabamos poniendo a nosotras mismas. Tú misma te vas a controlar para no comer. Tú misma te pones como un objeto de la aprobación externa, de que te tienen que aprobar los hombres o los otros, ¿no? Y eso es un control que en las mujeres hacía falta para mantener las instituciones patriarcales y también para que realmente las mujeres sigan pensando que no son bastante.
¿Por qué hay tanta autocrítica en las mujeres?
Pues primero por esta razón, ¿verdad? Luego, porque obviamente a nivel, digamos, evolutivo, hemos crecido todas desde cientos de años en una sociedad que es patriarcal. Entonces, antes de tener esta liberación, las mujeres no tenían derecho, no tenían leyes para protegerlas, no tenían independencia económica. Y entonces, su única forma de tener una vida buena era gustar al sexo opuesto, al sexo fuerte, ¿no? Y entonces era gustar a los hombres. Y cómo la belleza de las mujeres ha sido una mercancía al inicio del siglo pasado, que era realmente, si eres guapa te vas a casar, era este gran mercado del matrimonio que era antes, pues hemos integrado como prioridad el ser guapa para sobrevivir. Pero ese es muy reciente, no es a nivel evolutivo o darwinista, ¿no?, desde siempre. Y por eso también nos está ocupando tanto espacio mental.
El sinónimo de belleza hoy en día estamos intentando cambiarlo, ¿eh? Estamos precisamente conversando con Maite Isa para que nos está aportando herramientas, comprensión, información, ¿no?, de cómo puede llegar a bloquear nuestra propia vida. Podemos llegar a ser nuestras propias saboteadoras.
Exacto.
¿No? ¿Vamos mejorando? ¿Está el tema cambiando en relación a años anteriores? ¿Cuál es el camino a seguir, Maite?
Pues yo creo que hay cosas muy positivas y otras menos positivas. Las muy positivas es que las mujeres se están despertando. Y te digo, con el movimiento body positive, con movimientos feministas, hay esta reapropiación de nuestro cuerpo y este entendimiento que realmente la belleza no es lo único que importa, ¿no? Ahí, como veo, muchísimo cambio. Y es real que hoy es difícil encontrar una niña de 12 años que no entiende que los patrones de belleza y los estereotipos no son muy crueles, ¿no? O sea, lo entiende y es como más de fama, o sea, se sabe, ¿no? Pero al mismo tiempo, la presión por la belleza se hace cada vez más difícil de alcanzar. Mira que en los años 90, en la era de Kate Moss, la belleza era ser muy, muy, muy delgada, ¿no? Que era muy difícil, casi el 95% de las mujeres no pueden llegar allá. Pero hoy, el nuevo estereotipo es las curvas, la mujer curvy, ¿no? La mujer que tiene, tetas, que tiene cadera, pero siempre siendo muy delgada. Entonces, todavía cada más difícil de alcanzar. Porque antes bastaba con ser guapa, con ser delgada, pero ahora hay que ser delgada
pero
y con pecho y con curvas y con todo. Entonces, no podemos. Es difícil de salir de esto.
Nos enfocamos en la solución, si te parece.
Sí.
A ver, ¿cómo podemos hacer para poder hacer las paces con nuestro cuerpo?
Vale. Primero, yo quiero decir que si te tienes que enfadar con alguien, que no sea contigo ni con tu cuerpo, que sea más con estas sociedad que te ha hecho odiar a tu cuerpo, primero. Segundo, que te trates con muchísima autocompasión. Realmente, dite frases bonitas, que te quieres a ti misma, que eres perfecta como eres. Y date autocompasión también en tu forma de moverte, en tu forma de hablar contigo, en tu forma de comer. Si quieres hacer ejercicio, que no sea para adelgazar, que sea porque te gusta sentir tu cuerpo activo. Si comes sano, que sea porque es lo que te pide el cuerpo, ¿no? Esta comida consciente de preguntarte antes de cada comida, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que me va a nutrir hoy? Y no siguiendo reglas. Lo que yo diría a las mujeres es quita todas las reglas de tu vida, quita todas las reglas que te comprimen y que te impiden escuchar tu cuerpo, porque tu cuerpo es sabio y lo sabe todo y en todo momento sabe lo que necesitas. Así que para, respira y simplemente escucha lo que necesita tu cuerpo.
Podemos hacer el hecho de potenciar, porque todos tenemos algo a potenciar, un talento, descúbrelo, mírate al espejo, mírate a los ojos y descubre qué es lo mejor que hay en ti, qué es lo que quieres potenciar. ¿No?
Exactamente. Una vez que te liberas de los complejos y que no te enfocas tanto en la necesidad de ser guapa y entiendes que tienes muchísimo más que aportar al mundo y que realmente tu cuerpo es un instrumento para que puedas hacer esas cosas maravillosas que te hacen feliz, una vez que conectas con esta visión más instrumental del cuerpo y no tanto estética, que tu cuerpo es un ornamento para el mundo, ahí te puedes empoderar y ahí puedes liberar espacio mental para descubrir quién eres una vez que no te tapa la vista el auto-odio y la autoexigencia física. Puedes descubrir qué te hace feliz, qué deporte te gustaría hacer, con quién te quieres relacionarte. Y eso es muy, muy poderoso.
El hecho de que la belleza forma parte de la historia, ¿no? Lo que decíamos antes era que una mujer fuera delgada, ahora de ser delgada y con curvas, ¿no? El hecho es sacar la parte... Lo que sí que pienso siempre que todas las mujeres somos atractivas, ¿no? Buscar nuestro atractivo y potenciarlo.
Claro. Claro, ¿y qué es para ti ser atractiva? Por ejemplo, para mí ser atractiva es saber cuál es mi placer, qué es lo que me gusta y saber lo que yo quiero en esta vida, ¿no? Y puede ser cosas muy simples, que a veces pone mucha presión este del propósito de la vida y todo. No tienes que cambiar de trabajo y hacer cosas increíbles, simplemente encontrar lo que a ti te gusta. Y eso es atractividad, porque es tu propia definición de tu persona y de lo que crea tu propia belleza.
Esta belleza, este placer, ahora sí que me estás invitando tú a mí a hacer un viaje por los sentidos, este viaje que hacemos en el programa. Si te digo, Maite, una mirada, ¿a dónde te traslado?
Pues una mirada nueva de todas las mujeres hacia sí mismas, porque realmente lo merecemos, somos maravillosas y tenemos que darnos cuenta de esto.
Un tacto.
Un tacto, pues definitivamente la estería de yoga bajo mis manos, bajo mis pies, es fantástico.
¿Una melodía?
Amo como soy, de Celeste Show. Es una canción de autoestima corporal, pero 100%, y la aconsejo muchísimo que la escuchéis.
Están en tus sesiones.
Totalmente, totalmente en mis talleres.
¿Un olor?
Pues la tarta de zanahoria de mi mamá, justo recién salida del horno.
¿Un sabor?
Pues la tarta de zanahoria de mi mamá, que es fantástica. Una vez te traeré un trozo.
Sí, por favor. Bueno, totalmente. Un trocito, la tartita.
Bueno, de Francia va a ser difícil, pero lo intentaré.
Un libro que te alimente el alma, Maite.
Pues El mito de la belleza, de Naomi Wolf, que he comentado. Y justo este año ha salido Body Positive Power, que cuenta un poco todo lo que estuve contando, ¿no? De esta presión y de cómo liberarnos, sobre todo, la solución. Cómo nos liberamos de los complejos.
¿Podemos decir que el libro El mito de la belleza hizo el clic en tu mente?
Totalmente. Sí, sí. Y en muchas mujeres. Ha sido una ola de liberación cuando lo sacó en el 91.
¿Qué es con lo que más te quedaste el libro, El mito de la belleza?
Que es un mito. Y un mito es para esto, es para que se quede no en la realidad. Así que libérate porque no lo necesitas.
¿La recomiendas a nuestras oyentes?
Mucha, muchísimo.
¿Una película?
Pues Embody, que es un documental sobre el movimiento body positive, y que explica cómo hacer las paces con nuestro cuerpo y también explica un poco toda esta industria de la belleza, cómo nos manipula para hacer más dinero con nuestros complejos, y enseña también muchos cuerpos de mujeres muy distintas que están muy felices con su vida sin tener que cumplir con los estándares, porque también eso es, ¿no? Que no necesito ser guapa para ser feliz.
Y sacar la magia que todos tenemos dentro.
Que todas tenemos, todas.
¿Un paisaje?
Un paisaje, pues diría la playa de Grecia, donde iba siempre de vacaciones, que mi mamá es de ahí, y entonces como que teníamos esta casa en la playa con... ¡Wow! ¡Fantástico! Sí.
¿Una frase que te acompañe en tu día a día?
Pues soy bastante.
Soy bastante. Mm. En los momentos de dificultad, ¿a qué te coge? ¿Dónde te agarras?
Pues a la autocompasión. Y la verdad, lo comentaba antes, y es esto, de decirme a mí misma en momentos de estrés, no te preocupes, Maide, yo te quiero, hagas lo que hagas, yo estoy aquí para ti, para entender que, aunque puedo experimentar rechazo de los demás o decepciones, yo soy la que nunca me voy a abandonar.
¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas por la mañana y lo último antes de acostarte?
Pues lo primero es que doy un beso a mi pareja, que me está acompañando, que estábamos hablando que los hombres también pueden hacer parte de esta liberación de las mujeres, ¿no? Y pues él es un ejemplo de esto. Y antes de dormir siempre me hago un reiki.
Hablando de los hombres, ¿qué les dirías a los hombres?
Pues que no somos enemigas, que los queremos muchísimo, que son maravillosos y que nos pueden ayudar en esto y que yo quiero que se unan al movimiento, porque la meta no es que las mujeres se empoderen en su rincón, de su lado, odiando a los hombres, sino que realmente nos podamos empoderar juntos y liberar juntos de los papeles que nos han impuesto la sociedad. El papel masculino y el papel femenino, para volver a juntar esa energía femenina y masculina que todos tenemos, y que con eso vamos a crear un mundo mucho más consciente.
Desde el equilibrio.
Desde el equilibrio, el intercambio.
Liberando estas creencias.
Totalmente.
Que nos llegan a obstaculizar de una
Totalmente.
Forma tan grande, ¿no?
Exacto.
Un sueño.
Pues que todas las mujeres vivamos libres de complejos y que consigamos crear relaciones armoniosas con los hombres y entre nosotras. Que ya no nos veamos también como competidoras, ¿no? Pero que haya mucha más armonía.
Sí, que aquí también, en el mundo de la mujer, es curioso la competitividad que puede llegar a haber, ¿no?
Porque también el hecho de dividirnos nos hace menos fuertes. Y también eso es un tema con la belleza. Es que las mujeres más maduras van a temer las más jóvenes y viceversa, ¿no? Y hay esto de que nos vemos más como enemigas. Y justo esto, cuando nos liberamos de los complejos, podemos celebrar la belleza de otra mujer sin sentirnos menos. Uh-huh.
¿Cuál crees que es el sentido de la existencia?
Haz lo que te haga feliz. O sea, realmente, vinimos para ser felices y nos olvidamos de esto. Haz lo que te hace feliz y no importa lo que piensan los demás.
¿Podríamos decir que es para ti esto también, vivir desde la esencia?
Totalmente. O sea, yo lo que hago hoy, cada segundo, me hace la mujer más feliz del mundo, realmente.
Maite y Su, encantadísimos de que hayas estado aquí, hoy aquí en el programa con nosotros, compartiendo herramientas, compartiendo bienestar, tu experiencia personal. Te dejo que cierres el programa. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes?
Pues, mujeres, sois todas perfectas, lo tenéis todo, realmente es solo una actitud mental. Y tu cuerpo nunca tiene nada que ver con lo que haces en tu vida, con lo que feliz que te sientes o con la abundancia que puedes traer a ti misma. O sea, lo tienes todo, todo, y confía en ti, realmente.
A confiar todos.
A confiar todos.
Muchas gracias, hasta pronto.
A ti, muchísimas gracias.
Deixem-nos ajudar amb la psiconeurodontologia. Doctor Christian Beyer.
Doctor Christian Beyer, benvingut al Viure. Què tal, com està?
Muy bien, gracias.
Avui parlarem de la parella parental, no? El concepte... Quin és el concepte de la parella parental des de la visió de la psiconeurodontologia, doctor?
Per la psiconeurodontologia... La notion de couple parental...
La noció de parella parental...
Ce sont les deux sources de dynamique vivante.
Són les dues fonts de dinàmiques vivents.
La mère...
La mare...
Et son axe terrestre...
I el seu eix terrestre...
Matière...
Matèria...
Et le père...
I el pare...
Avec son axe de l'esprit de la matière.
Amb el seu eix de l'esperit de la matèria.
Parce que la matière a un esprit.
Perquè la matèria té un esperit...
Com l'homéopatie nous l'enseigne.
Com ens ensenya l'homeopatia.
Et... Le couple parental,
i la parella parental,
c'est d'amener l'esprit correspondant,
és portar l'esperit corresponent,
à la matière qui lui correspond,
a la matèria que se li correspon. Com descriuria l'expressió del conflicte en la vida d'una persona?
La première expression de ce conflit,
La primera expressió d'aquest conflicte
se voit dans sa bouche.
Es veu en la seva boca.
En regardant la radio panoràmica.
Mirant la ràdio panoràmica.
Dans le regard de la psiconeurodontologie.
Sota la mirada de la psiconeurodontologia.
Il y a des indicateurs.
Hi ha indicadors.
Indicateurs de ce qu'on appelle la mésalliance.
Indicadors del que anomenem la mala aliança.
Qui sont des ressentis.
Que són ressentits.
Que père et mère.
De que pare i mare.
Sont un homme et une femme.
Són un home i una dona.
Qui n'allaient pas ensemble.
Que no anaven bé junts.
Dans cette notion.
Sota aquesta noció.
De direction à prendre sur terre.
De direccions a prendre sobre la terra.
Et donc on va voir un individu.
Llavors tindrem un individu.
Qui peut avoir cette espèce de conflit.
Que pot tenir aquest tipus de conflicte.
D'avoir un désir qui vient de son corps.
De tenir un desig que ve del seu cos.
D'aller à droite.
I d'anar a la dreta.
Et une espèce de morale dans sa tête.
I una espècie de moral a la seva, al seu cap.
Ou de concept de devoir.
O un bé, un concepte de deure. De...
Qui va lui dire d'aller à gauche.
Que li dirà anar a l'esquerra.
Et donc ça donne des tiraillements.
I això ens dona uns tirs i afluixaments.
Et on peut avoir de l'immobilisation totale.
I podem tenir immobilitzacions totals.
Com una persona pot arribar a una resolució sense estar present la parella parental?
De comprendre.
Comprenent.
Que nous sommes éduqués.
Que som educats.
Mais que nous sommes aussi enseignés.
Però que també som ensenyats.
Ça veut dire que mon père.
Això vol dir que el meu pare.
M'ha enseigné.
M'ha ensenyat.
La fonction père.
La funció pare.
Et que ma mère.
I que la meva mare.
M'ha enseigné.
M'ha ensenyat.
La fonction mère.
La funció mare.
Et que ces deux fonctions.
I que aquestes dues funcions.
Nous les possédons à l'intérieur de nous.
Les tenim a l'interior nostre.
Il nous faut faire le chemin.
I tenim que fer el camí.
De séparation.
De separar-los.
De dire au revoir.
De dir adéu.
Au revoir papa.
Adéu papa.
Au revoir maman.
Adéu mamà.
Et s'approprier.
I tornar-nos a apropiar
de ces fonctions père et mère.
De les nostres pròpies funcions pare i mare.
Que nous portons à l'intérieur de nous.
Que portem a l'interior nostre.
Et puis de décider de notre objectif de vie.
I després decidir sobre el nostre objectiu de vida.
Parce que mon corps.
Perquè el meu cos.
Soutient mon esprit.
Sosté el meu esperit.
Mon esprit mental.
El meu esperit mental.
Et que au-dessus du mental.
I que per sobre el mental.
Il y a un autre esprit.
Hi ha un altre esperit.
Le mien.
El meu.
Et que celui-là.
I que aquest.
S'il se connecte profondément à mon corps.
Si es connecta profundament amb el meu cos.
Nous avons un couple.
Tenim una parella.
Esprit-corps.
Esperit-cos.
Et une conscience sujet.
I una consciència subjecte.
Qui peut emmener tout le monde dans la même direction.
Que pot portar a tothom sota la mateixa direcció.
Estem parlant clarament amb el fet de connectar amb el nostre cor, sí?
Sí, et la connexion à notre corps.
I la connexió amb el nostre cos
va nous demander.
Ens demanarà
une connexion à notre cœur.
Una connexió amb el nostre cor.
Parce que quand on est dans notre cœur.
Perquè quan estem en el nostre cor.
Nous sommes au point de contact.
Estem en el punt de contacte.
Entre l'esprit.
Entre l'esperit.
Et la matière.
I la matèria.
Què més dir, doctor Beyer? Moltíssimes gràcies per la seva informació, per estar una vegada més a casa seva, a casa nostra, i l'esperem la propera setmana.
Sí, gràcies.
Gràcies.
Amb veu de dona.
Avui a la secció En veu de dona ens acompanya Rosa Cusco. Ella és directora, fundadora de Women 360 Congress. Rosa, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, moltes gràcies. Bé, molt bé, molt contenta.
Molt bé, benvinguda aquí En veu de dona, parlant d'aquest congrés que ben aviat, bueno, al mes d'abril, tornarà aquí a Barcelona. Un congrés molt vinculat amb el món de la dona, salut i benestar per la dona executiva, no? Una plataforma de comunicació. De debat sobre un futur saludable, sí?
Sí, exacte. És un congrés que organitzem el 18 d'abril a l'Auditori de Gas Natural Fenosa, on es parlarà doncs, de la tecnologia i la salut, quins beneficis tenim amb la tecnologia, sobre la transformació digital de les empreses i després sobre les teràpies digitals en el pacient, quins beneficis i quina innovació hi ha en aquest sector. Les convidades que venen són dones directives i empresàries, també venen metges, doctores, farmacèutics, farmacèutiques, especialistes i professionals del sector de les TICs. I bueno, és un esdeveniment molt maco, la veritat.
Un esdeveniment que va néixer l'any 2014.
Sí, l'any 2014 va néixer el Women 360 Congress, el Congrés de Salut i Benestar per les Dones Directives i Empresàries. Es va fer la primera edició a Sant Cugat, a S.A. de Creàpolis, i amb el suport doncs, de moltes marques patrocinadores que sense elles seria impossible poder fer aquests esdeveniments perquè nosaltres no anem no demanem diners públics, sinó que cerquem patrocinis, patrocinadors, perquè ens recolzin, i són marques que estan vinculades i que vigilen i cuiden la salut de les dones.
Perdona, digues, Rosa.
No, i aquí doncs, ens donem cita, que és tota una jornada sencera, el 4 d'octubre, que és sobre salut i benestar de dones directives i empresàries. I aquest del 18 d'abril és sobre tecnologia i salut.
Val, el 18 d'abril, els nostres oients, com ho poden fer per poder accedir-hi, no? Per poder tenir entrada al congrés?
Sí, nosaltres, tota la comunicació d'aquests congressos i del Women, el que fem és xarxes socials. Estem en el nostre Facebook, al Twitter, a l'Instagram del Women 360 Congress. Aquí es poden entrar també a la nostra pàgina web, mirar tota la informació que hi ha dels diferents esdeveniments que organitzem de cara a la salut de la dona. I aleshores hi ha un apartat on et pots inscriure directament a cada esdeveniment, o bé, si et subscriveixes a la nostra newsletter, doncs pots rebre les comunicacions periòdiques que fem entorn a la salut.
Molt
perquè
bé.
No solament organitzem aquests congressos, sinó que cada mes fem uns sopars temàtics de salut, benestar, empresa, amb dones directives i empresàries també, amb un doctor, una doctora, depèn de la temàtica, i ens juntem, fem networking, sopem i ens coneixem.
Un gran espai per poder comunicar, per poder compartir, poder fer créixer, no?, coneixements i entre tots fer xarxa.
Exacte, sí. I sobretot estar entre nosaltres ben connectades, no?, que sapiguem qui som cadascú, què fem, quins interessos tenim, i entre nosaltres recolzar-nos i...
Poder fer aquest networking, no?
Sí.
Molt bé, Rosa. Recordem data, 18 d'abril, l'adreça, la pots recordar pels nostres oients?
Sí, és a l'auditori de Gas Natural Fenosa, a la plaça del Gas número 1, aquí a la Ronda del Litoral, l'edifici de Gas Natural, que té la papallona a dalt,
sí.
I aquí fem mitja jornada, que és de 8:30 a 2 de la tarda.
Doncs moltíssimes gràcies, Rosa Cuscó. Per acabar, què és per tu viure des de l'essència, Rosa?
Doncs mira, viure la vida amb els peus a terra, amb molta intensitat, i fer el que realment et ve de gust. Si tens projectes per arrencar, doncs portar-los a terme, no tenir por. Pots caure mil vegades, però mil vegades ens aixecarem.
Amb això ens quedem, Amb això ens quedem amb el fet que encara que caiguem, ens hem de tornar a aixecar, hem de continuar avançant i entre tots comunicar-nos i donar-nos força. Moltíssimes gràcies, Rosa.
Gràcies a vosaltres.
Ens veiem el dia 18 d'abril.
Us esperem.
Allà estarem.
A tots.
A reveure, gràcies.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Bioneuroemoció, una manera de viure. Per Enric Corbera.
Enric Corbera, benvingut a casa teva. Com estàs?
Molt bé, Glòria. I agraït.
Sí, avui entrarem en matèria. El clan familiar, no? La importància de pertànyer des de petitons a un clan, o podríem dir a una, entre cometes, a una tribu, no? Com funciona tot això? Com flueixen? Quin càrrec? Quines històries portem a nivell familiar?
Aviam, el clan familiar és un gran recurs de supervivència. O sigui, de ser social, no? O sigui, el ser humà sol és molt vulnerable. Però amb una família, la força familiar, fa que tires endavant moltíssimes coses.
És allò, no?, de la unió fa la força.
Ah, exacte. O sigui, el clan familiar té un sentit evolutiu molt important. Antoni de Melo ens explica en el seu llibre, crec que Autorealització Interior, em sembla que és, bueno, si no, un dels seus llibres, ens explica la força del clan familiar, doncs, en les cultures primitives, no? Per exemple, a l'Àfrica, no?
Uh-huh.
Si algú és expulsat del clan familiar, doncs, perquè ha fet alguna cosa que considera les normes que no els tenia que fer, i l'expulsen, dura viu 15 dies.
Uh-huh.
Dura viu 15 dies, eh? O sigui, fixa-t'hi, fins a quin punt el nostre inconscient familiar fa...
De suport, no?
De suport, com valorem estar junts en família. Per això, aquí podríem donar una explicació del per què molta gent de vegades aguanta situacions inaguantables,
uh-huh.
Perquè aquesta força està, no? El problema està quan hi ha una excessiva lleialtat familiar cap al clan, no? De fet, té que haver-hi el procés d'individuació. O sigui, un té que supoguer... El fet de que tu puguis sortir del clan familiar no vol dir que tu tinguis que rebutjar el clan familiar.
Exacte,
no?
És el fet de no perdre la teva pròpia identitat.
Ah, exacte. El problema és quan les obligacions superen els teus drets, no?
Uh-huh.
Hi ha una pel·lícula molt maca, que és Coco, que la vegeu a Mèxic, i la vegeu a Mèxic, òbviament, té una cultura, i una de les coses que a mi em preguntava és la festa dels morts, eh? Sí. I vaig anar a veure la pel·lícula, i allà s'explica perfectament, no? El clan familiar estava prohibit que es cantés, perquè hi havia un trauma de que la Cocó, el seu pare l'havia abandonat perquè era cantant i se'n va anar, no? Això dintre de la cultura mexicana té el seu què, no? L'important és que el net, doncs, tenia les mateixes capacitats que...
Artístiques, diguem-ne.
Artístiques, no? I li prohibien absolutament expressar-les, no? I, clar, aquí es veu com que el clan està impedint el creixement de la persona. El clan familiar, al final, el nen contacta amb aquest ancestre,
fa una sanació, diguem-ne.
Exacte, i sana aquesta història, i la família, no solament... El clan és més dèbil, sinó que és més fort, perquè el clan té una funció. La funció del clan no és... I això és molt comú a Mèxic, eh? Tu papà, tu abuelo fue zapatero, uh-huh. Papà, tu és zapatero, i tenen una creença tremenda, que és la família és lo primero. I això no és veritat.
Això ho havíem viscut bastant,
no,
aquí,
doncs, també. Això és una creença brutal. La família no és lo primero. La família és lo más importante, però nunca lo primero. Lo primero és l'individu. Perquè l'individu té que fer d'això. No, ara ja estava parlant en mexicà, jo, ja. Sí. Perquè, clar, estava pensant en Mèxic, perquè això ho vaig explicar en una conferència a Mèxic. Aleshores, i els va agradar moltíssim, no?, perquè l'explicava, diu, la família és lo primer, certament, això és així. Però la família està per potenciar l'individu i fer-li sortir les millors qualitats que
té. Els talents
que té. Això és precisament el clan, i aquesta és la força del clan.
Doncs jo penso que amb aquesta frase estaria molt bé de quedar-nos avui en la secció de bioneuromoció, una manera de viure. El fet de que la família és molt important, però no podem oblidar que l'individu ha de potenciar els seus talents.
Exacte.
I el seu sentit de vida.
Exacte. Així mateix és. O sigui, aquí aquesta és la gran què. Protegir a l'individu perquè ell pugui arribar a formar un altre clan familiar.
Uh-huh. Enric Corbera, moltíssimes gràcies.
A tu, Glòria.
Fins la propera setmana.
Gràcies, maca.
I això és tot per avui, estimats amics. Com diu la nostra convidada, Maite Issa, creadora de Body Positive by Mai, deixem de culpabilitzar el nostre cos. Siguem la nostra millor versió. Fins la propera setmana, amb moltes ganes de continuar compartint experiències i coneixements amb vosaltres. Gràcies.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Ràdio Estel.
Per molts anys, princesa, ens fem vells.
Estimat
i ens acostumem l'un.
Hi ha certes coses que han de ser escrites abans.
Benvolgut pare i mare. Probablement una de les coses més lamentables en una vida.
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia.
Benvolgut senyor president. Primer, m'agradaria presentar-te.
L'Obra Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obra Cartes. Els diumenges a les 9 del vespre a Ràdio Estel.
El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have... Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
El Club del Country, amb Rafael Corbí, els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Encara ens quedaran per compartir moltes nits plegats que mai no es perdran. Que mai no es perdran. No sé fins quan temporal sense por.